al juny i, per tant, a l'estiu, i l'estem flairant, ens acostem de nou i en rep una vegada més la terrassa del restaurant Perfecto de Barcelona, l'Eixample, que és el nostre refugi com a Via Lliure, i allà sempre ens hi espera l'Òscar Manresa. Què tal, Òscar? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, i ens acompanyen també, ves que hi podem fer, Malcom Otero. Què tal, Malcom? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
No hi podem fer res contra això, Òscar, vull dir, és que ja van amb la casa, els tens aquí ocupant una taula des del primer dia.
I no sou per al dia anterior.
No, exacte. Toni García, què tal?
Bon dia, Xavier Bundó.
Bueno, però que estàs sèrio.
Jo soc molt sèrio.
Bueno, Òscar, abans que presentem la convidada d'avui, t'he de preguntar per aquesta carta, que acabo de veure que heu tret una carta nova.
Sí, hem tret la carta ja d'estiu una miqueta, amb plats més frescos i més estiuenc.
Mm-hmm. Sofisticat, digueu.
Bueno, però
una miqueta més.
Què és el que recomanaries? Ara algú, bueno, que no hagi vingut mai al Perfecto.
Home, evidentment, un pica-pica. Avui farem unes vieires.
Vieires,
m'encanta. Una manera de vieires espectacular. Farem una rilleta de mascabeig espectacular, també cosetes molt bones, molt, sí, elaborades i molt fresquetes per l'estiu.
M'han dit que hi ha un arròs.
I després farem un arròs de carabineros que demanen el Toni García, aquí al costat meu, a mi vera. I bueno, espero que disfruteu. Bueno,
sí, home,
plats,
sí,
nous, sí, idees noves i amb molta, molt, molta il·lusió, no?, que vingui tothom.
Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Avui ens ve molt de gust parlar amb una persona que ha tocat tots els pals de TV3, pràcticament, passat per els telenotícies de migdia, de vespre, ha fet programa nocturn, matinal. Ara està en el més matinal dels matinals. I amb la tonteria, o sigui, crec que porta gairebé 15 anys a la tele, tot i que tenim la impressió permanentment d'ostres, l'Ariadna Oltra, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, com esteu?
Periodista jove, i tot i que l'altre dia vaig llegir en un diari, això no et farà cap gràcia, però la veterana periodista. T'ho prometo.
Aplicat a mi?
A tu.
Rosa Maria Mateo i tu.
Veterana periodista, sí, t'ho prometo.
Veterà,
que em va semblar una cosa, la veterana de TV3...
Passa'm el retall.
Victoria Prego. I Ariadna Oltra.
Rosa Maria Calaf.
Home, és el tonto, 15 anys. Clar, és que jo crec que vivim tan intensament i tot tan ràpid que jo com penso, 15 anys ja és molt. No, jo per sort vaig començar com el Bundó aquí, als mitjans locals. Llavors, clar, si ja fa doncs més de 20 anys, llavors sí que ja això comença a pesar. Quan vols mirar enrere...
Però tu t'has convertit en una periodista seriosa.
A diferència.
M'he convertit.
A diferència de Xavier Bundó, que...
És així, hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no.
Escolta'm,
jo no.
Bundó, tu, quan portes?
Aguantant aquest? Molt de temps, massa. Però, digue'm. Quan porto RAC1?
Sí, no, bueno, RAC1 i després els caps de setmana amb el
viatge. Els caps de setmana... Però això de fer preguntes tu, això com va? Bueno, no
ja,
res,
saps
no
què em passa? Que, clar, et molesta que et pregunti,
home,
que sí.
Home,
a mi també em passa.
No he acceptat la revista.
No, l'he acceptat que em ve molt de gust, perquè t'aprecio molt i ho saps, i perquè conec el Toni, el Malcom Otero no, però...
Millor, sort per allò que no el coneguis.
Espera que portin el menjar, ja no et caurà tan bé.
Mira, jo et responc.
De moment, espera un moment, Xavi, una estrella, no?
Ah, sí, home, sí, una estrella. És el banc d'estrelles, el Malcom. Les té totes allà, la seva nevareta. I les va passant, és el dealer d'estrelles. Bueno, porto 7 anys, 7 temporades al Via Lliure, i aquí és el que jo crec que coincidim més o menys en l'arribada, tu a TV3 i jo a RAC1, que el meu primer dia, el primer dia que entro per la porta de RAC1 és 1 d'octubre de l'any 2017.
17, no, 7.
Ai, 7, perdó.
Sí, jo vaig començar un octubre.
Veus?
Un divendres, o sigui, jo que creuo a TV3 per treballar ja aquell primer dia, amb un contracte de 3 mesos, a més, a fer una suplència el 324, un divendres d'octubre del 2007.
Veus?
Que a més em toca fer, quan aleshores, ara clar, sí, soc veterana, perquè la vicepresidenta del govern espanyol, que els divendres feien roda de premsa, no eren el dimarts, els consells de ministres.
Cert,
divendres, Maria Teresa Fernández de la Vega.
Sí, sí.
Me'n recordo perfectament d'aquell dia. Que havia de recollir aquesta roda de premsa, que jo en directe això no ho havia fet mai, perquè clar, als mitjans locals aquestes coses no es feien. Mm-hmm. I llavors me'n recordo aquella sensació. I llavors feia cap de setmana, sí, divendres, dates i diumenges, com
veus?
Tu ara.
Qui t'ho hauria dit, no?, que anaves per arquitecte o que volia ser... No sé si volia ser...
Volia ser arquitecte, perquè el meu pare va estudiar arquitectura, tot i que mai va exercir. Uh-huh. El meu pare li va faltar el treball final de carrera, aleshores...
O sigui, res, estava a la línia de meta, ja.
De fet, ell va arribar a fer projectes i no podia signar, o sigui, treballava en projectes, però no podia signar com a arquitecte. Jo havia nascut ja, i llavors suposo que tot es va complicar, es va quedar amb l'empresa familiar del seu pare, que era una impremta, una petita impremta familiar, que és amb la que s'ha jubilat fa molt poc, just abans de la pandèmia.
S'ha jubilat ja?
Sí, van tancar el negoci.
Han tancat l'empresa i tot?
Sí, perquè ni el meu germà ni jo hem continuat.
Hosti,
quina vergonya.
Això d'haver estat debat intern a casa important.
I tot per sortir per la tele. Podem tenir
la dèria
la teva impremta. No, jo al matí
i fer unes targetes de visita que necessitem ara.
Sí, o altres coses.
Una impremteta, el bé que em vindria a mi ara una impremta.
Per fer llibres, clar.
No, agafarà el negoci perquè et vagi bé tu.
Però és que jo, tampoc, jo de petita tampoc no volia sortir per la tele.
A quina hora t'aixeques?
Ara, molt aviat. Oh. Sí, el despertador sona a les 4 i 10 minuts.
Però fas migdiada després de 2 hores o no?
De fet, vinc de fer una miqueta de migdiada. Una petita de migdiada
abans
prèvia.
Abans de dinar ho fas, això?
Sí.
Fas la migdiada prèvia de dinar?
Sí.
Abans i després, eh?
Ui.
No, després no sempre.
Això no està ben resolt, eh?
Ja, com ho fas, tu?
No, jo ho faig fatal, però vull dir, abans de dinar, però si et lleves que estàs emprenyat.
Mai, el meu despertar és fantàstic.
Oh. A les 4 i 10 també.
Sí, està de conversa. Sí. A les 4 i 10 està de conversa.
Sí, sí, bon dia. Ari, què tal? Ari.
Us haig de dir que l'última conversa que vaig tenir a aquesta hora va ser amb una patrulla de la Guàrdia Urbana quan encara hi havia estat d'alarma, anant de casa meva al pàrquing, i em van demanar els papers i que on anava, i no em van creure, em vaig sentir fatal.
No em van creure?
No em van creure, em van demanar...
Què vols dir? Que... O sigui, no tenies els papers de TV3?
És que els tenia al cotxe, ho vaig fer malament.
I què veien? Canal 13, aquest?
No, però és igual, el que vegin, o sigui, em coneixen o no.
Vas fer la frase, no saps amb qui estàs parlant.
Mai. Això no es pot fer mai, Mundo, i ho saps perfectament. Això... No, però jo els vaig dir, no, vaig a TV3 de ballar els papers, sisplau.
Sí, clar, no?
Sí, a TV3.
A TV3, no?
No, però en sèrio, em vaig sentir un punt...
Llavors què vols dir, que no et van multar o no et van deixar
sortir? No, em van retenir el DNI fins que no vaig portar els
papers. Vostè és la que ha tancat la impremta, no?
De veritat, la sensació de... Jo sabia que tenia els papers, que no hi havia problema, però primera que tenia pressa, perquè tu saps que de matinada
intentes apurar.
Apures bueno, molt. Sí, sí. Per sort l'estat d'alarma s'ha acabat i espero mai més tornem a viure una retallada de drets, que jo crec que no ens n'hem enterat, eh? Com el que hem viscut i patit i a veure què passa.
Després et pregunto per la pandèmia, però sí. Abans del tema d'arquitecte, tu creus que haguessis estat bon arquitecte o no? O sigui, t'interessava fins a quin punt? O era ben bé, perquè no has acabat d'explicar-ho, però entenc que és...
Era un tema de relació amb el meu pare.
Clar, relació amb el teu pare,
totalment.
No?
Sí, ho vaig veure a temps.
No t'interessava, en realitat. Era més compensar el que no havia pogut fer el teu pare.
Sí.
O sigui, ara estaríem veient caure tots els edificis que haguessis construït?
No, segurament no.
No, perquè ets bon estudiant, ho has estat tota la vida, segur.
Sí, no, alguna assignatura vaig suspendre, la carrera.
Quan parlem d'arquitectura, hi ha una cosa que no sé si tu la tens, a mi em passa molt, sí. Que és que no em sé imaginar una feina a llarg termini. Com que fem el tipus de feina d'un dia per un altre, jo em llevo, faig un programa de ràdio, acabo,
sí,
i tota i la planificació,
altra.
I demà un altre.
Sí.
I no tens temps de planificar, no sé, a 2 mesos. I clar, un arquitecte, per definició, ho fa a mesos vista, no?
Sí. De fet, a mi em va passar quan vaig començar a fer el Puntcat, que venia de fer els matins diari, per tant, cremar tota l'actualitat un dia i tornar-la a aixecar l'endemà, em va costar molt l'adaptació al Puntcat, perquè no entenia fer només un programa a la setmana.
Clar.
Em costava molt, però em vaig acostumar. O sigui que al final... Mira,
es pot acostumar, eh?
Sí.
Bueno.
Prova-ho. Bueno, no ho sé, fes el que vulguis, però...
Si ja està, al cap de setmana et dic... Estarem fent aquest programa entre de 35 anys i seguirà el cap de setmana. No tinguis por, que provi fer fins de setmana, cap de setmana.
Però mai se sap.
Què vols? Què estàs buscant?
El dissabte i el diumenge són al seu territori, ja se sent còmode.
Què passat és?
El treus d'allà, ja.
Però tu saps que aquestes coses funcionen de la següent manera. O et postules, o algú et ve a buscar. Clar. Si no es produeixen cap de les dues coses...
Hi ha una tercera via, que és que et postulin.
Que et postulin?
Sí.
Sense preguntar-t'ho.
Clar. Malcom i jo anem per totes les emissores postulant-te. Buenos días, venga, en nombre de Xavier Mundó.
Això ho faria molt bé Xavier Mundó, eh?
Això ho faria molt bé Xavier Mundó.
Això passa.
Són els bons representants, ja.
No, mira.
T'ha passat?
Que jo sàpiga, no.
Si vos postulem, eh?
No, ara
són l'agència de postulació.
Això ho faria molt bé. Però Ariadna, una pregunta. No estàs cansada de fer els matins? Del madrugón?
No. A mi m'agrada molt la franja matinal, m'agrada molt, perquè despertar el dia i intentar visualitzar el que ha de venir, donar les claus per entendre el que pot passar, m'agrada molt. És una mena de periodisme de redacció que m'agrada molt.
L'adrenalina, no?
Buah, enganxa. Home, a mi no m'agrada aixecar-me a les 4 del matí. No m'agrada. Però m'ho passo també que una cosa compensa l'altra. En el moment que no compensi, doncs aixecaré la mà i diré... Hola, hi ha alguna opció? I si no, doncs seguiré. Com fa tanta i tantíssima gent en la seva feina... Malgrat tots els malgrats.
La teva primera feina va ser periodisme, ja?
No, el primer sou va ser fent de monitor de natació.
Ah, bueno, és que aquesta és una faceta de la teva vida, el tema de la natació. Però
sí.
Monitor de natació amb nenes
a l'estiu, amb
o nens...
Nens petits.
D'edat?
D'edat superpeque, com l'edat que tenen els meus fills. I jo ara... Bueno,
Anaves amb el ganxo?
Anava amb el ganxo. Però el ganxo ara ja no es porta, perdona.
No, doncs tots els hi diré a l'escola de natació del meu fill.
Ah, perdó, al meu fill no els hi fan servir el ganxo, perdoneu.
Sí. Sabeu quin és el ganxo?
Home,
el ganxo...
Clar, que ens hi hem de
dir. T'enganxen el cap perquè no t'enfonsis,
perdona,
bàsicament.
Ara he dit una bestiesa, no estic segura. No estic segura, vull dir que no ho sé.
Però llavors com ho fan?
El xurro.
Descàrregues elèctriques.
Home, un xurro, però si són tan petits, la qüestió
ai, no
és
sé,
intentar
no
treure'ls de l'aigua.
Que... El ganxo no serveix de res, jo me'n recordo d'una
nena.
Com que
serveix
nena. De res? No, home,
perquè no
els morin. No, que... Jo vaig tirar l'aigua un dia amb samarreta i tot.
Ah, sí? Per intentar treure un nen?
Sí, 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 perquè en aquell, perquè això pot passar,
no,
clar.
No, perquè no eres hàbil amb el ganxo.
Segurament.
O sigui, no vas saber enganxar, una mica
no,
com a la filla.
No, perquè ho vaig veure i la situació va fer que vaig dir jo, em tiro i ja està.
Ostres.
Que alegria que el Borotro, otro perrito piloto, no?
Però tu no ensenyes les teves criatures?
No, no, jo no els ensenyo.
No s'has ensenyat a nedar?
No, perquè...
M'estàs dient en sèrio?
T'ho dic de veritat.
Però per què?
Perquè creuen professionals.
Perquè sóc la seva mare i no em fan cas, no sé, no ho sé.
Perdona,
no,
però com massa dura. Crec que... S'emprenyen amb tu perquè ets massa dura.
Ara acaben de portar el primer plat.
Sí.
I ara entenc que el Malcolm es va prenent posició.
Ara és quan el Malcolm desapareix de la conversa.
Això és, però Malcolm, a mi també m'agrada molt menjar.
És una qüestió...
No, menjar bé.
Absolutament, és una qüestió absolutament telegrafiada, perdoneu, eh?
Estic salivant.
Ja, ja. Tira-li una miqueta, el va, pobre...
No, no patis, no patis.
És la primera vegada que vaig posar Malcolm menjar el plat d'un
altre. Sí, sí, sí.
Mai ho havia vist.
Acabem de viure un moment històric.
Això és un miracle.
No, no, no. Li ha posat menjar a Ariadna Oltra. O sigui, no ho ha fet amb ningú més.
Ni a la piscina de Lourdes s'ha vist això.
Però ens hem quedat amb que no ensenyes els teus fills
a nedar. No, no ensenyo, no, els ensenyo altres coses.
Recordem que... Bueno, amb això espero, que ets la seva mare. Vull dir que alguna cosa o altra els haurem d'ensenyar.
Mama, no, a mi no em preguntis.
No sé.
És molt dur, això de la criança, Bundó. És preciós, però és molt dur, també. És preciós, és al·lucinant. A mi la maternitat, la criança m'ha canviat, però és dur.
Però m'estàs dient que no els has apuntat a natació? O sí?
Els he apuntat a natació, però jo no els ensenyo.
Vale. De quina edat a quina edat vas nedar?
Amb competició fins a la primera carrera, per tant, fins als 18-19 anys, sí, sí. Però jo era molt dolenta.
Ara no em vas guanyar ni una, no?
No, no em vaig guanyar ni una.
Si tenies una especialitat bona...
Ho vaig anar provant. Mira, el meu entrenador, en Jordi Murió...
Però restrega-li, que no és bona i que perdia tot.
No, però jo... Però,
li agradava?
En un equip hi ha d'haver de tot. Si tothom en un equip fos el millor amb tot, no hi hauria equip. Seria un equip... un mal equip. En els equips hi ha persones que tenen les seves funcions i això...
Com perdre.
Com perdre, i jo perdia. Sí, sí, de veritat.
Home,
no, com, el meu entrenador, en Jordi Murió, jo me'n recordo el comiat, i ell em va dir, bueno, tu portaves uns valors a l'equip. O sigui, jo no fallava cap entreno, tio, cap entreno. Arribàvem a fer,
primer
no sé...
arribar, últim a sortir.
Sobretot perquè era més lenta que els altres eren millors i acabaven abans.
T'havies de dutxar
més tard. Ja.
Clar, havies acabat...
No,
s'havien dutxat, encara estava acabant.
Jo havia arribat a fer 10.000 metres al dia de natació, 10.000 metres, 10 quilòmetres nedant, però això és el que fan els nedadors i nedadors professionals, és el que fan, dividit en un entrenament abans d'anar a estudiar a les 6 del matí, per tant, ja m'he llevat d'hora tota la meva vida, i després a la tarda, a banda de caps de setmana d'entrenaments i competicions arreu del país. Allò va ser una inversió en moltes coses. Primer, en la meva salut. Jo puc dir que quan vaig deixar de nedar vaig estar he estat molt de temps sense fer exercici, sense fer esport, i he viscut de renda de tot allò. Ara me n'adono que això no serveix, també us ho haig de dir. A mi m'aportava una disciplina que, sense cap mena de dubte, m'ha permès fer el que després he fet. Com
et faltava competitivitat o no? Mentalitat, diguem-ne, guanyadora.
És molt possible.
Ah, vale.
Però també segurament condicions físiques.
Tu hi vas durant molts anys,
molts anys.
Sense guanyar,
sí.
I sense desanimar-te, en aquest sentit.
Jo me'n recordo d'haver plorat, eh?
Sí, eh?
I el consol dels meus pares...
Però portava uns valors, l'Ariadna.
Què ha passat? Deixa-la acabar.
Tu havies fet
jo
algun esport,
jo
també.
Sí.
I què? I tu què? Vull dir, m'entens el que explico o no?
M'estàs dient si jo era dolent?
Sí.
A veure...
És una cosa bastant diferent de la natació, que és un esport d'equip. Jo no anotava, però jo defensava molt.
I no anotava.
Clar, és que la natació és un esport que, per exemple, jo m'he menjat molt el coco nedant, amb la línia de sota, nedant. Però també és una manera de...
A la línia de sota, què vols dir?
Ah, quan tu nedes, que totes les piscines tenen al fons...
Sí, la línia.
I hi ha una línia fosca que et marca on comença i on acaba. Llavors, allò és, clar, la teva visió durant moltes hores de la setmana.
La teva referència.
Sí.
M'han dit que sí que fas molt submarinisme, això sí, o t'agrada molt.
M'agrada molt, ara em faig menys perquè amb els nens això com ha sigut una mica més complicat, però sí, és un lloc, és l'únic lloc, diria, on he pogut desconnectar. Realment, quan ja he entrat en la vida adulta i he tingut feina, allò...
Ara li interessa al Malcolm.
Potent. Tu també?
Sí.
I soc Advance.
Advance.
Ah, també, t'has tret, això és el segon nivell, no?
Sí,
després Open Water, que és el primer.
Exacte. Tu tens l'Open.
Aquí ho sap.
Molt bé.
Tu tens l'avançat.
Dive Master. Sí, però també us haig de dir que això, o sigui, aquests nivells és un curset que tu pagues, i en realitat pot ser un Open amb 300 immersions fetes i un Dive Master amb 80.
Open em sembla que et permet baixar 21 metres. Uh-huh. Tu, Ariadna, al següent nivell podries baixar quant? 40?
Sí.
40 metres? Malcolm, tu quant?
Malcolm, 550 metres.
Tu,
no puc baixar més, però puc anar
amb nitrox.
Tancs, amb nitrox, altres coses.
Bueno, l'altre dia, per sort, ara m'has fet recordar que l'altre dia entrevistàvem un senyor, Héctor Salvador, un enginyer, ho vas sentir? Al·lucinant, un senyor que treballa en una empresa de Sant Cugat que fa dirigibles d'aquests de submarins.
10.000 metres, va baixar.
11.000, pràcticament. 11.000.
Sota l'aigua. Sota l'aigua jo és el lloc on, ja et dic, més en calma he estat els últims anys.
Perquè tu no et fa por, o sigui, la profunditat del mar, els animals, o el que puguis...
No és veritat. Jo l'animal més gros que he vist salvatge sota l'aigua són dofins, però no em va donar gens bon rotllo. No.
Massa grans i massa ràpids.
Massa grans i massa ràpids. I allà sí que no em va agradar, perquè a més no me'ls esperava. Era una immersió a Canàries amb un molt bon amic, amb en Jaume Pinyol, que també treballa a TV3, que de fet és la persona que a mi em fa estimar el mar, és ell, perquè em porta a fer el curs d'immersió i és amb ell com començo a fer immersions. I no em va donar gens de bon rotllo, no em va agradar, perquè va començar a donar voltes al voltant nostre molt ràpid.
Perquè ets absolutament, estàs a mercè, diguem-ne, de l'altre, diguem-ne, no?
Clar, saps ja,
que sí, no és el teu espai natural.
No és el meu espai, no, exacte, clar. El meu espai natural és controlar tot una mica al meu voltant i en aquest cas no era. I després hi ha una altra cosa, que són les coves, a mi és una cosa que em costa. Si tinc la mala sort que en aquella immersió en cova, dins la cova, hi ha una escletxa mental que em porta a pensar que d'allà no surto, aquesta escletxa em pot. És el que pot realment provocar que hi hagi un accident.
Deixem tornar a la faceta professional, perquè Ariadna Oltra, abans d'arribar aquest 2007 a TV3, va passar per unes quantes televisions locals. Hi ha una que a mi em crida molt l'atenció, que és Santa Eulàlia de Ronçana.
Això em vaig començar.
I el primer lloc on fas televisió és allà?
Allà vivien els meus avis. Els meus avis, per part de mare, vivien allà. I a Santa Eulàlia de Ronçana és un poble que...
Són menys de 10.000 habitants, no?
És un poble molt petit. Sí, aleshores eren uns 6.000, 7.000 habitants. I és un poble que el grup de teatre, del casal parroquial, era una gent bastant echada pelante, llavors van muntar una tele, però una tele, o sigui, entre l'informàtic del poble i tal, van començar a muntar antenes, que estem parlant d'abans de la TDT.
Això em sembla que és és una de les coses clau que passa en aquest país.
Però és una de les teles més antigues que encara sobreviu del país, juntament amb Cardedeu. I allà va ser la meva escola.
Ma, és que el teixit periodístic local català és brutal.
És brutal. De televisions i de ràdios, jo conec el de ràdios una miqueta i és espectacular, el de teles no conec tant, però et trobes cada emissora feta originalment amb una sabatilla i un pal, que déu-n'hi-do. I quina edat tenies quan hi vas anar allà?
Jo hi vaig anar a primer de carrera, per tant, 18-19 anys, i em vaig presentar allà, me'n recordo perfectament. A més, el director de la tele, en Josep Siurans, era el ramader del poble, o sigui, ell era vaca, s'aixecava cada dia de matinada per anar, i després tenia la tele. I, per tant, era tot gent...
I quina mena de contingut feies?
Doncs fèiem un informatiu setmanal, hi havia programes
del poble
i de la vall del Tenes, perquè Santa Eulàlia de Ronçana és un dels pobles que forma part d'aquesta vall. Allà és on vaig aprendre primer com era la vida en política municipal, no? Tan important per entendre què són els regidors, com es funcionen, poder entrevistar l'alcalde. I allà és on em vaig bregar, davant i darrere la càmera, perquè muntava, m'encantava sortir a gravar. És que va ser és la meva escola. Escombràvem, passàvem cables, després de l'informatiu anàvem a demanar pizzas i menjàvem allà. Era el meu cau, va ser el meu cau. I va ser on vaig aprendre tot el que sé de base del periodisme.
És que aquí hi ha una cosa que això intentem explicar sempre quan coneixem gent que està estudiant, no? I que sobretot és pràctica. O sigui,
és un ofici, és un ofici. Contra més facis, més possibilitats tens.
I això explica segurament que una persona com tu, que està amb 18 anys debutant, 19, a una televisió local, amb quants? Amb 25, 26, estigui entrant a TV3,
27,
i
28,
amb 30,
sí, 28.
Estiguis presentant ja telenotícies, i amb... És que jo crec que és amb 32 que entres a fer matins?
Va ser
a substituir 2000, el Cuní?
Va ser el 2010, sí. Ah, sí, amb 31, sí.
Vale, pregunto. Agafar un projecte emblema, com és els matins, amb 32 anys, pesa massa la pressió o no?
No ho vaig notar, perquè a mi la proposta me la fa Mònica Terribas, que aleshores era la directora de TV3, que em va recolzar i va confiar en mi, va dir que confiava en mi al 100%, i això sempre li agrairé. O sigui, el moment aquest de confiança, de dir, ei, confio en tu perquè agafis aquest projecte. No m'ho vaig pensar massa, perquè sí que hi havia el temor de dir, ostres, substituint Josep Cuní, que jo l'havia escoltat tota la vida, que és un dels grans mestres per molts periodistes d'aquest país, i també meu, perquè jo havia treballat, havia coincidit amb ell abans. I vaig dir que sí, no m'ho vaig pensar massa, potser perquè també la proposta que la vaig rebre de la Mònica Terribas És que ell ho veia molt clar. I crec que aquest és el punt clau. O sigui...
Que algú altre...
I això és el que... Exacte. Tu pots. Perquè també la funció que tenen aquestes persones en aquests llocs clau, com ell algun cop em va dir, no? és fer de guardiola, no? És saber fer jugar els teus jugadors, a la gent del teu equip, en el lloc, en el millor lloc on poden donar el millor de si. I ella feia això, i això és... Jo, és el moment que li haig jo d'agrair, no? Perquè molta gent és... Bueno, sempre estaré agraïda. És que jo crec que ho focalitzo tot en l'agraïment d'aquell moment, del que et dona en aquell moment.
És un nom molt interessant, Mònica Terribas, perquè jo crec que ara hi han passat uns quants anys des que ets una cara coneguda de TV3 i que t'ho han preguntat 300 vegades, i ara t'ho puc preguntar sense allò, no? Bé, et va passar que et comparessin permanentment amb la Terribas al principi? És a dir, perquè era... una periodista de TV3, dona, sí, jove, que entrevista molt bé, que té mala llet a les entrevistes, si vols dir-ho així, o que té punys, en una època que veníem de la nit al dia, que era una referència total i tal. És una llosa que tot el rato t'estigui dient, és la nova Terriba...
És que crec que això és més la mirada dels altres que no pas la teva. I amb
sí,
això no em vaig...
Però no
vaig...
paren de dir-t'ho.
Sí, però no em vaig deixar... Així com altres coses sí que m'afecten més, a vegades la mirada externa sí que té molt a veure amb la projecció que tu al final acabes tenint, perquè tu t'acabes creient o no allò. Jo no especialment. O sigui, no ha sigut una cosa que he portat com un pes. No, més amb la Mònica... Mira, ens vam veure per la marató, per l'última marató. I tot i que no tenim una relació fluida, perquè no ens veiem. O sigui, sempre ens enviem missatges o el que sigui, però sempre hi ha aquest punt de connexió de quan et veus, ei, tot bé, no? I no va ser una llosa.
En quin moment professional creus que estàs ara? Després d'haver passat per això tot, això que deia al principi,
sí,
has fet telenotícies migdia, has fet la telenotícies vespre, has presentat al matí, has tingut un programa propi al vespre, primetime.cat, etcètera, estàs als matins un altre... O sigui, en quina sensació estàs? Per què rius?
No.
Somrius per algun motiu?
No, perquè abans quan tu em deies, tu i jo, amb la feina que fem, no, que matem el dia a l'actualitat i demà tornem a començar, em passa també una mica amb la projecció professional, si és que et refereixes una mica a això. No l'he tingut massa a la meva vida. O sigui, jo mai he aspirat a fer això i llavors m'ha arribat, sinó que tot ha anat passant com de forma molt natural, perquè a més jo he tingut com etapes de 2-3 anys en els projectes que he fet. No he estat 10 anys fent un telenotícies, o que altres persones sí, i en el meu cas no.
I endavant per elles.
No tinc clar. M'està venint una idea al cap.
Una idea.
Sí, que té a veure amb la natació.
Sí.
Pot ser que comportis a nivell professional com a la natació de no dir és que vull guanyar-ho, vull guanyar, que vull ser el número 1, el que arriba el primer i tot això.
Pot ser, sí. Sí, pot ser. Pot ser perquè sí, també estic en un moment en què sí que estic en un moment d'impàs, de valorar molt què és el que és un premi o no un premi, una poma enverinada o no, i el que pot arribar a ser una... millorar. O sigui, professionalment, què és millorar? A mi el tema de la pandèmia m'ha tocat molt i m'ha fet veure algunes coses. I entre aquestes el món és injust per naturalesa, no? Vull dir que no... I les condicions et porten a fer... a ocupar un determinat espai i una determinada feina perquè algú confia en tu. Sobretot perquè algú confia en tu. Al final, tu et pots postular i pots dir jo vull fer això, no és el meu estil, mai ho he fet. No ho sé, si ho faré. Això no es pot dir mai, però no ho he fet mai.
Necessites que et postulin?
Sí, els postulades.
L'agència de postulació.
I amb un preu, absolutament...
Sempre. No, mai t'oblidis que el Toni sempre té un preu. Encara bueno, que et pensis que ho fa...
A part de les preguntes de Xavier Freud...
No, té bastant... Tu has fet teràpia,
de fer...
no?
No l'he fet mai teràpia.
No has fet mai?
No,
jo sí.
No és una cosa que tiri...
Bueno, no, és que ho dic perquè... Bueno, jo em
com
faig...
Com a metge, volem actualment... l'entrevista a Xavier Hundó.
Xavi, tu has fet
no, teràpia? jo n'he fet en diferents moments de la meva vida i ara l'estic fent perquè això, perquè la pandèmia m'ha portat... I estic recol·locant moltes coses allà.
Jo volia fer una pregunta.
Digues.
Espera, sí, faré una pregunta llarga per deixar-te menjar.
Oh, sí, per favor. Puc
és que
volia
tornar
vieira,
una cosa que acaba de dir, que és que ha deixat caure la frase la pandèmia m'ha tocat de molt a prop. I vull recuperar això perquè crec que ens ho ha deixat al damunt
pues
de la taula.
Però si no, et preguntem a tu, t'ha tocat
sí, a tu?
Però escolta, que no és culpa meva, és l'altra, que tenim aquí una entrevistadora professional i clar, és el que passa, que llavors en un qualsevol moment et gira la taula i diu el micro és meu i saps?
Aquí estem
aquí
a RAC1,
pregunto jo, saps?
Amb el doctor Bundó.
Ets molt ruc, eh?
Escolti'm, doctor.
Has de fer una pregunta llarga.
Sí, has de fer una pregunta
Calli
llarga.
Calli i pregunti.
És que avui... O sigui, he rebut dues trucades aquest matí de diferents persones de dos grups editorials grans que fan un ERE salvatge. No s'ha anunciat encara, però passarà. No puc dir encara quins grups són, perquè encara no és públic. Cap on creus que anem, Ariadna? O sigui, perquè tinc la impressió de que cada vegada tenim, per les periodistes en general, menys pes específic, no? Que hem de començar a pensar en fer altres coses que complementin el que fem, però que realment fer periodisme ja no té un... això, no? Un recorregut massa gran, perquè és que no hi ha... Sí, no, no arribem... No sé si m'estic explicant.
O sigui, que necessitarem feines complementàries sí. a la de ser periodista perquè no arribarem a final
de mes. No, perquè no arribem, perquè la majoria de missió que es dediquen a això sí. ja són falsos autònoms o no tenen contractes que són una mica ridículs.
Jo, Toni, en aquest sentit sé que sóc una privilegiada perquè treballo a TV3 i, per tant, ho sóc. No he treballat tota la meva vida, com heu explicat, vaig entrar amb 28 anys i, per tant, he treballat en el món privat i sé com es viu. I mai pots acabar de dir que no, em queden molts anys encara de vida fins que ens jubilem. Més a més, això no sé com anirà. Vull dir que... Però sí, jo crec que ens... Mira, jo crec que... Explicar històries en necessitarem explicar sempre. I la gent necessitarà sempre que li expliquin històries. Al final el periodisme és veure coses i explicar-les, que és pel que jo em vaig fer periodista, no, diguéssim. Tot i que no era una vocació de petita, sí que després he anat lligant caps i he dit, ostres, a mi sempre m'ha agradat mirar. Mira, jo me'n recordo de seure'm en un lloc i mirar. Cosa que ara no faig com m'agradaria. Jo havia perdut molt de temps, que no considerava que era perdre, asseguda en un lloc i mirar. M'agradava molt mirar la gent i ara m'agradaria fer-ho més. Crec que tots necessitarem que ens expliquin històries sempre. El problema són els formats i el problema és que hi ha tanta gent que explica històries i a més, amb uns interessos darrere tan grans que al final s'ha de trobar les històries petites. Mira, jo no sé veure com serà el periodisme i com hauran de treballar els periodistes que com tu estàs en molts llocs. No ho sé, tant de bo ho sapigués. Però sí que crec que necessitarem que ens expliquin històries igual i que ens expliquin tan bé com tu ho fas, saps? I ara tu i jo som amics i no ho dic per dir, però...
Em posaré vermell, o sigui, no segueixis perquè...
És igual, perquè no et veuen, perquè no estem a la tele.
No deixaré que mosseguis aquesta torrada mentre et faig una altra pregunta, que és... No sé si ahir o abans d'ahir va sortir un dels exjefes de campanya de Trump que no treballa per ell i deia que el que havia entès Trump sobre el periodisme és que la percepció de la realitat sempre guanya la realitat.
Mm-hmm. No, però una cosa, Toni, sempre ha passat que tu compres el diari que vols que t'expliqui la realitat conforme tu la veus.
I escoltes i mires la televisió que vols.
Són coses diferents, és a dir, la premsa anglesa sí. que tota la vida sempre tenia aquest columnista o aquest editorialista que agafava i deia les coses en contra de la línia editorial del diari. És a dir, tu sí. agafaves i trobaves algú que et portava la contrària.
Sí, sí.
I això ha anat canviant. Ara busques algú que et doni la raó, però del que jo parlo és va una mica més enllà. Que és falsejar aquesta opinió.
Això és un perill que, sí, sí, que tenim aquí.
D'això parlo.
I aquí jo crec que estem perdent molt el temps i tornem a aquest concepte.
I parlo de que Catalunya
no,
també
no educant,
passa, eh?
No, sí, tant, totalment. No educant a ser crítics amb la informació. Això és bàsic. Però perquè tu puguis ser crític, també hi ha una... Al final, tu com a ciutadà no pots dimitir de ser ciutadà.
Bueno, perdona.
Hi ha molta gent que ha dimitit de ser ciutadà. I ser ciutadà implica saber com funciona... Com funciona tot. Hi ha molta gent que jo estic segura que tu sortim al carrer i preguntem si saben com funciona. Tu votes que hi ha uns regidors en el teu municipi que després hi ha unes diputacions... O sigui, perquè sense saber el funcionament bàsic, les normes bàsiques, després et tragues tot el que... Tot.
Vols tornar a la teva pregunta original, doctor Freud?
Sí, no, acabo amb... No, perquè ara ens portaran l'arròs i sí, és aquell moment que és transcendent.
És important perquè si no...
Quina gana, no?
Si mal com ataca l'arròs, ja no hi haurà arròs. Això ho
estava tot molt bo.
Ha dit que la pandèmia l'ha tocat de prop.
Sí.
En quin sentit, Ariadna?
Doncs mira, en tots els sentits, el més literal, perquè jo he tingut a la meva família... La meva cunyada va ser ingressada a la primera onada, al març del 2020, quan just decretat l'estat d'alarma, ella l'ingressen... Amb tota la situació que això comporta d'estrès per la família, perquè no se sabia res aleshores... Jo, a més, vaig treballar durant tot l'estat d'alarma, el confinament més dur, anant a TV3 cada dia i, per tant, estava sobre mega informada. Això també m'ha passat factura, crec. I després, perquè a la tercera onada, que és just un any després, el meu pare i el meu avi es van contagiar, van estar confinats junts al mateix pis durant dues setmanes. El meu avi el van ingressar i va acabar morint. I després el meu pare va estar ingressat, també, i se n'ha sortit, s'ha recuperat tot just ara quatre mesos després. I, per tant, jo me'n recordo just abans d'això, el desembre del 2020, jo tenia una por terrible. I això em va portar a una... Bueno, vaig haver d'anar a fer teràpia per baixar el nivell d'angoixa. L'avi havia fet tota la vida, tota la seva vida. I ell estava bé, tenia 98 anys, l'avi al fons, i era l'únic avi que em quedava. Però no se'n va sortir. I el que jo me'n recordo perfectament de l'últim dia que el vaig veure, que va ser un dia que els vaig anar a portar menjar a la porta del meu pare i amb ell, al seu pis. I això... Mira, amb una psiquiatra de l'Hospital Clínic un dia li vaig preguntar que quina factura emocional ens deixaria aquesta pandèmia. I saps què em va respondre? Que trigarem entre 4 i 5 anys a veure la factura. la factura i la factura emocional. O sigui, la factura a nivell de salut mental que això implica i després la factura emocional perquè hem estat massa temps sense tocar-nos, sense veure'ns i amb molta por. I aquesta por és la que a mi em va col·lapsar. Que al final la por màxima és la por a la mort, no? I jo aquesta por la tenia. I sota d'aquest paraigua de la por a la mort, tota la resta. La por al contagi, la por a fer mal als altres, la por a no veure, tota la resta de pors. I, bueno, no sé, tant de bo ho superem sense que la factura sigui massa alta.
O sigui que tu has estat fent, o sigui, a nivell de criteri de seguiment de les normatives, absolutament estrictíssima.
Súper, súper.
T'ha comportat problemes, això? No tothom pensa el mateix, eh?
No, a casa meva hem tingut alguna discussió amb els meus pares, per exemple, però ells ho han entès, també. I jo crec que ells van coneixent-me, sabien perfectament la meva obsessió per complir-ho tot.
Anirem acabant. Només tinc una pregunta més.
Sí.
Perquè ens estan portant l'arròs amb els carrimineros i estic veient el Malcom, s'està posant com nerviós. O sigui, està movent-se a la cadira i és una cosa que és desagradable.
Ens han portat un tartar i unes patates.
Jo tot el que m'heu deixat tastar mentre vosaltres fèieu preguntes llargues estava...
Tens dos fills?
Sí.
Ells són conscients de la mare i de la presència mediàtica?
No.
Gens?
No.
Que la mama va a la tele i tot això?
Que la mama va a la tele sí, però no, molt poc. De fet, et diré l'anècdota...
No volen veure't o sí?
L'anècdota és que algun cop...
Vols dir a la tele?
No, a la tele.
Ostres, no, ja de vegades em diuen, mama, no, em vull quedar a l'habitació sol. Mama, no, em vull quedar sol a l'habitació. No, són conscients, però molt, no li donen cap importància perquè no crec que la tingui més enllà de la feina, que és una feina. Responguin, poso a menjar, perquè això no ho podem deixar.
No responguis, que el doctor Freud t'acaba el programa.
I si et diuen que volen acabar la tele?
I si et diuen, mama, què va ser amb la impremta?
La tele, però és que...
On està la impremta?
És que els meus fills són d'aquests com els teus, que ells ja diuen, mama, per favor, l'ovella Shaun... Ara, l'ovella Shaun ara, perquè ells ja no s'esperen que siguin les 7 del vespre.
Clar.
No, ells saben que
en qualsevol moment... Televisió.
Sí, la miren, però la miren... Miren molt poca televisió. Poden estar de dilluns a divendres sense mirar televisió. És una decisió que a nivell familiar vam prendre.
Però mira l'ordinador, l'iPad...
Molt poc, no saben... No.
Perquè consideres que la tele, tu que treballes des de fa 15 anys a TV3, és dolenta pels nens?
No,
estàs dient això?
No. Però jo, saps... Mira...
Digues, és dolenta pels nens la tele, i així posem...
Vols dir que els nens de Catalunya directament? Nens i nenes de Catalunya?
No
mireu la tele!
Aquest comentari estaria molt bé, com per fer un separador. Nens i nenes de Catalunya, sóc Ariadna Oltra, no mireu la tele.
No, escolta'm... No, però és una decisió personal. Miren molt poca tele. I la que miren a Netflix ja saben el que és. O sigui, l'internet. Mama, està l'internet enxufat.
Sí?
Clar, quan anem a un lloc que no n'hi ha, ells ja saben que si no hi ha internet, llavors ja ells no poden...
Encara no entres el concepte del wifi, eh? Cuidado a la que entenguin el wifi. Ariadna ja has begut oli.
Sí. Acabem, que hi ha arròs i que el Malcom té gana i aquestes coses. Ja està. No, perquè
Papa,
és molt
per què
ràpid.
Sempre parles per la ràdio? Per què no calles?
Això sí.
A tu t'escolten o no?
No, ells no volen.
Ah, és que a mi també em passa. Ells prefereixen veure una altra cosa.
Prefereixen escoltar una altra cosa. Normal, normal, amb col·laboradors com aquests. En fi, Ariadna, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me i fins la pròxima.
Malcom Otero, seguim menjant com estàs fent tota la vida.
Andant-ho fer,
Toni García, gràcies.
Comença a menjar, Ariadna, que se t'enfrada.
Apa, adéu-siau, adéu.